el cos tècnic del Barça de cara al mercat d'hivern. Segons ha passat Gijantes, la proposta passaria per incloure algun jugador en l'operació. Fons del Barça reconeixen a RAC1 que el jugador interessa l'estaf de Xavi, però ara per ara veu molt difícil poder-lo portar de Montilivi per les dificultats amb el fair play financer. El d'Ulldecona, per la seva part, ha reconegut, recordem, en més d'una ocasió, que jugar al Barça seria el seu somni. De fet, fins i tot ho ha fet públicament. Més coses. L'advocat Lluís Dupont, assessor jurídic de la Superliga i principal artífex de la sentència Bosman, ha passat pel tu diràs aquesta nit. Per Dupont, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la Superliga de fa uns dies significarà un punt d'inflexió equiparable al que ja va suposar el cas Dupont ara fa gairebé 30 anys.
El 15 de diciembre del 95, el día después de la sentencia Bosman, la Gazzetta dello Sport, como titular, tenía «Il calcio grida no». Y aquí el 22 de diciembre, en cuanto a la Superliga, el titular era «Un muro de no». Cada uno recuerda lo que ha pasado con la sentencia Bosman.
La sentència a la qual fa referència la va emetre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fa 28 anys arran d'una petició del jugador belga Jean-Marc Bosman. El text va obligar la UEFA a modificar el seu reglament i permetre la lliure circulació de futbolistes, sense les restriccions que hi havia en aquell moment. La sentència també va provocar que els jugadors de la Unió Europea no ocupessin quota d'extracomunitaris en els seus equips. I per cert, avui fa just un any de la mort de Pelé, la llegenda del futbol brasiler. I, per altra banda, també amb dates assenyalades, es compleixen 10 anys ja, de l'accident de Michael Schumacher. El 29 de desembre de 2013... És que fa 10 anys, Sembla increïble, però és cert. Amb 44 anys i només un després d'haver-se retirat, el 7 vegades campió del món de Fórmula 1 va rebre un fort cop al cap mentre estava esquiant fora de pistes als Alps francesos. Des de llavors, l'armatisme de la seva família sobre l'estat de salut de l'expilot alemany ha estat total. S'ha dit molt poca cosa. De fet, no s'acaba de saber ni on és Michael Schumacher. Sí que s'ha parlat de que potser està en la seva mansió a Suïssa, però pràcticament no hi ha moviment en aquella casa. Durant un temps també es va sospitar que potser estava al seu país natal, Alemanya. S'han anat projectant a la babalà teoria sobre el seu estat de salut, que semblava que potser es recuperava. Després s'emet un documental en què apareix un doctor que diu que està vegetal total. I així portem 10 anys d'absolut hermetisme i de molts interrogants per resoldre. Fins i tot alguns detalls del mateix dia de l'accident que segurament ara no recordem. Se'n va parlar molt en aquell moment, òbviament, però que ara que ja han passat 10 anys hi ha alguns detalls que grinyolen una mica de l'accident que segurament ara ens han quedat una miqueta oblidats. Doncs avui, a partir de 11:15, aquí al RAC1, intentarem resoldre alguns d'aquests dubtes que envolten el cas conversant amb l'Álvaro Damà, que és el nostre home Fórmula 1. Més coses d'esports, últims apunts en bàsquet. El Barça visita aquesta nit la pista del Mònaco en l'últim partit de la primera volta a la fase regular de l'Eurolliga. Després de l'ensopegada contra l'Unicaja a la Lliga, el Barça afronta un partit molt complicat en una setmana marcada per la triple ració d'Eurolliga. El primer aquesta nit, a partir de les 9 i en directe RAC+1 a la pista d'un rival que és molt dur. Així el defineix el tècnic Roger Grimau.
És un equip que es coneix bastant bé, amb jugadors amb moltíssima capacitat d'1 contra 1, bàsicament. Ells volen crear des del contra 1, des de pilot, des del tir sobre bot, amb jugadors interiors molt físics, que bàsicament són el complement perfecte per aquests jugadors exteriors, rebotejant, rolant. Bueno, un equip molt perillós.
El Barça afronta el duel amb l'objectiu de revertir les males sensacions dels últims partits. Mentrestant, a la CB, el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona s'enfronten a 9:15 al Nou Congost en un duel directe per les posicions de Copa. I a la Lliga Femenina també hi ha duel català. El Cadí La Seu rep un Unigirona que estrena entrenador. Serà el debut de Roberto Íñiguez a la banqueta.
Buf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb bastants energies.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Anem al trànsit.
Les rebaixes de Wala us ofereixen aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim comptant cotxes amb paper, boli un per un amb el dit a la pantalla. Sílvia Del Amo, bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, guapos. Encara conto, els he dit, espera't, que encara no em quadra.
Estàs molt per de dir,
Home, a veure, últimament aquests portem uns dies que encara que no hi ha molta mobilitat tenim uns accidents bastant importants i hi ha bastant moviment al voltant de les àrees comercials, és a dir que són dies com anòmals però on hem de baixar la guàrdia al mínim perquè passen coses greus també. Ara mateix, per exemple, mencionar-vos que aquesta matinada ha cremat un camió a la zona d'Amposta, la P7, ja està totalment retirat al voral, hi ha un carril tallat i està pendent de ser retirat i per tant si passeu pel costat us trobareu. En el cas de la part de Naut Aran, hi ha la C28 amb 7 quilòmetres per accedir a Becaire-Beret i a la Nacional 230 entre Viella i Mijaran, que passa a l'Ardun, hi ha 2 quilòmetres. Pel que fa a l'àrea metropolitana, de moment se circula sense cap mena de problemes, però com dèiem, a poc a poc i bona lletra.
Comencen les rebaixes de Wala a tot Catalunya. Fins al 50% en primeres marques. Wala, Nike, Wala, Adidas, Wala, The North Face, Wala, i moltes més. Wala, les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. Ara també a Sant Pere de Ribes. Obrim el diumenge 31, excepte Tarragona.
I acabem aquests apunts aquí al món RAC1 parlant de relacions. Hi ha persones que tenen una atracció sentimental o emocional cap als objectes. D'això se'n diu objectofília. Ara bé, en aquest cas que us expliquem, no parlem exactament del mateix. Una dona canadenca de 45 anys assegura que manté una relació sentimental amb un roure. Segons explica el seu compte de TikTok Body Storyteller, es va enamorar de l'arbre l'any 2020, durant la pandèmia, perquè cada dia que sortia a fer una excursió per la muntanya el veia. Assegura que va notar una connexió especial amb aquell roure i que al cap d'un any la relació va començar a ser mica en mica més íntima. Amb un roure, recordem. Es defineix com a persona ecosexual i diu que per ella veure el canvi d'estacions és un acte eròtic i que mai abans s'havia sentit així. Si voleu un nòvio fort com un roure, ja no us cal anar a buscar un bomber o un mosso. Busqueu-vos un roure, directament. I si el roure us falla, ja ho sabeu. Si al mar hi ha més peixos, al bosc hi ha més arbres.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
9 i 8.
Avui, amb els periodistes Josep Martí, Cristina Puig, Glòria Serra i Mònica Hernández.
A veure, hola a tots, eh? Mònica Hernández, Josep Martí, Cristina Puig, Glòria Serra, hola.
Bon dia.
Doneu-vos per saludats, ara us pregunto què tal, com esteu, i m'ho expliqueu, i xerrem tota l'estona que cali, però deixeu-me connectar un moment amb la Moncloa, perquè compareix Pedro Sánchez, president del govern, anunciant aquests canvis, aquesta crisi de govern. Escoltem.
Comparecencia. Permítame dedicar un sentido homenaje en nombre del pueblo español a la figura de Jacques Delors, referente europeísta, un socialdemócrata francés ejemplar que ha fallecido esta misma semana. Con él, como presidente de la Comisión Europea, los países de la península ibérica, España y Portugal, cumplieron su sueño por el que tantas generaciones habían luchado. Ser parte.
En aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que ara estem seguint en directe, estem pendents que el president del govern espanyol anunciï qui substituirà Nadia Calviño com a ministra d'Economia. Fa uns minuts us explicàvem que la cadena SER havia avançat que l'escollida serà Maria Jesús, ha estat Maria Jesús Montero, que és l'actual responsable d'Hisenda. Això és el que avançava la cadena SER, també ho publicava La Vanguardia. Ara estem pendents d'aquesta confirmació oficial que ha de dir de forma imminent Pedro Sánchez en directo.
Como ya conocen, hace tres semanas la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, obtuvo el respaldo de todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea para ocupar el importante puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Quiero decirles que con este nombramiento España y Europa ganan una europeísta de corazón que estará en el cuadro de mandos de una de las principales instituciones financieras del mundo, la mayor institución financiera multilateral del mundo. Un hecho de enorme relevancia para nuestro país por distintos motivos. En primer lugar, porque este nombramiento refuerza la presencia e influencia de España en el núcleo del proyecto europeo y se suma a otro tan importante como el de Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea. En segundo lugar, porque tras 65 años de historia, siempre con hombres al frente, el Banco Europeo de Inversiones tendrá por primera vez y por fin a una mujer y una feminista convencida en la presidencia. Y en tercer lugar, porque esta designación hace justicia a la excepcional trayectoria de Nadia Calviño al frente de la política económica del Gobierno en un tiempo de enorme complejidad. Un tiempo repleto de amenazas, de desafíos inéditos, que hemos podido sortear con acierto, como acreditan los principales indicadores. Hoy mismo acabamos de conocer la positiva evolución de la inflación en nuestro país. Si tuviera que resumir en dos palabras las muchas cualidades de Nadia Calviño, diría solvencia y honestidad. Solvencia y honestidad. Y estas mismas cualidades han sido determinantes para elegir a la persona que desde hoy se hará cargo de la cartera de Economía, Comercio y Empresa. El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Solvencia y honestidad són los rasgos que definen la trayectoria.
La sorpresa, ho dèiem, la cadena SER avançava, feia un mitjoreta, així, mal contada, que el nom que substituiria, la persona que substituiria a Nadia Calviño com a ministra d'Economia seria Maria Jesús Montero, que és veritat que ara és l'actual responsable del Ministeri d'Hisenda. El que acaba d'anunciar ara mateix Pedro Sánchez és que no és Maria Jesús Montero, com heu pogut escoltar aquí en directe a RAC1, sinó Carlos Cuerpo serà el nou ministre d'Economia. Escoltem una mica més Pedro Sánchez si diu alguna cosa més i si no ja començarem la tertúlia com Déu mana.
De esta forma, asume la responsabilidad de un ministerio clave en el Gobierno de España, un economista de enorme prestigio tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales. El nuevo ministro es un profundo conocedor de la administración pública, de la política económica, tras muchos años de gestión, en gran parte dentro del departamento...
Doncs això, aquesta és la notícia a aquesta hora del matí, quan queda un minutet i mig per arribar a un quart de deu. Carlos Cuerpo, nou ministre d'Economia del govern espanyol, en substitució de Nadia Calviño, que a partir d'ara assumirà la presidència del Banc Europeu de Finances. A veure, ara sí. Cristina Puig, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, empatxada.
Encara?
Una mica, però és que jo sóc de menjar neules i torrons, no només els dies que toquen, sinó abans i després. Llavors, hi ha un cúmul aquí, però bueno.
No et puc entendre més.
Tu també, veus?
Jo sóc igual.
Alegria.
Jo
sóc igual.
Mònica Hernández, bon dia.
Bon dia, Sergi Embudió.
Com
estàs? Tu no sé si estàs molt embafat, perquè tens aquí com una mena de dònut, que és una bomba calòrica, això, de xocolata.
Sabeu per què és això?
Per què?
Perquè demà fa anys Ramon Bartolí.
I com que demà no ho podíem celebrar, dic, vaig a portar...
Per molts anys. Oi,
Bartolí, sí, Martí, per molts anys.
Gràcies.
Sí, quants anys fas, Bartolí?
37.
Home, molt bé, molt sí. Jove.
Bona edat.
Bona edat, i tant. Bona.
Molt jove. Bona.
Molt jove.
Molt jove, no? Molt jove.
Com que?
Ah, d'acord, jo estic d'acord.
Molt jove ets tu, no?
Jove amb 37 anys.
37 anys no és jove.
Home, ja els voldria jo, eh?
Però què dius, 37 anys no és jove?
No, és un home, eh?
jove.
Un home adult. Un home adult no ho és sembla, la... perquè veure, és un irresponsable.
Jo avui no tinc ganes de barallar-me amb el Martí i veig que no comencem perquè... bé.
No.
Perquè em fa mandra.
Bueno, i el que vindrà. El que vindrà.
Ara, ara donen al carret jove està als 82, però és un home fet i dret.
Sí que és veritat que té 37, però jo n'hi posaria 26, eh? Quan el veig, sí, físicament.
Sí, sí, això sí que ho
dono. Això, quan tinguis la meva edat, semblaràs molt més jove. Llavors, això sempre és un avantatge.
Veus? Escoltem una cosa. Glòria, ara vaig amb tu i et saludo bé, però hola, eh? I ara vinc i et pregunto com estàs, si estàs empatxat o no, però aquest inici atropellat, aquestes coses passen en aquest programa, molts cops es diu que és perquè el Basté és un caos i només entén ell, el seu cervell, però és que mira, són les coses que passen. Deixeu-me saludar un moment al Sergi Cotillas, tècnic de so de Catalunya Ràdio. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia, què tal?
Com bon anem? Dia, Sergi, com estàs?
Bé, 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 aquí, a punt d'anar cap al metge.
Ah, clar, això anava a preguntar, quants dies portes sense poder sortir de casa?
No, sense sortir de casa, 2 dies.
Portem. 2 dies. Clar, sí, sí, expliquem una miqueta per qui ara digui per què han trucat els Sergi Cotillas. El tema és que ahir, Sergi, fa unes hores, hem vist una piulada teva en què denunciaves que portaves més de 48 hores sense poder sortir de casa. Recordem que el Sergi Cotillas és paraplègic, també explicava el Sergi que viu en un tercer pis, i sí, no podia sortir de casa perquè l'ascensor del seu edifici no funciona.
Sí, efectivament, no, ahir es va quedar tancada una... No, ahir no, perdó, abans d'ahir va ser això ja. Mm-hmm. Però és que passen els dies que van volant. Doncs es va quedar tancada una persona de bon matí. Mal. I va, clar, va trucar d'emergència el senyor que arregla els ascensors a l'empresa, i aquesta empresa va enviar un tècnic, s'ho va mirar i, bueno, van poder treure la persona que hi havia dins, però va dir que l'ascensor, diu, home, diu, no sé quan, jo no vaig poder parlar amb ell perquè estava al pis de dalt, al tercer, i no podia accedir on estava aquest tècnic, però bueno, les persones de casa que hi van anar, va explicar que diu que hi havia una peça que s'havia trencat i que no sabia, diu, clar, s'ha trencat una peça, diu, que no sé ni si existeix el recanvi, dic, ostres,
que bé, fantàstic.
Com ho explicaven, dic, a veure, si tu tens en marxa un ascensor, que a més fas una revisió anual, vull dir que això sí que es posa al paperet com fan la revisió i tal, i veus que es va fent una revisió de tant en tant, no? Mm-hmm. T'hi fixes i dius, home, doncs si saps que pot passar que tens una peça funcionant que igual no es fabrica, doncs home, ja intentes que abans que s'espatlli, doncs jo què sé, no sé si és una peça del mar, que és que no ho sé exactament perquè no sé la peça, això ho hem de consultar.
En tot cas, Sergi, és a dir, el tema és que el que us han dit des de l'empresa encarregada, que és el fabricant de l'ascensor, que es diu ThyssenKrupp TK Elevators, que ara parlarem d'aquesta companyia perquè no és el primer cop que l'esmentem en aquest programa, és que ara, per poder reparar l'ascensor, primer han d'esbrinar si la peça que els falta encara es fabrica. Vull dir, estem en aquest moment.
Si encara, sí, encara es fabrica, i si es fabrica fora de l'estat... I, bueno, sembla ser que no tenia molt clar res, i clar, quan li va preguntar, home, però què estimes de temps, no? Una estimació, i diu, doncs no ho sé, la veritat és que no tinc ni idea, i dic, home, a veure, i llavors la cosa es va complicar una mica, no? Perquè dius, home, quan no et donen ni una data aproximada, dius malament, perquè clar, vulguis que no, tens una vida activa, per clar, sortir una vida activa, i bueno, pues, treballo i surto, i he de fer una mica de tot, no?
Però clar, òbviament, clar, tu necessites l'ascensor per poder baixar del tercer pis, cert? I sense ascensor no surts.
No, i ara podrem sortir perquè hi ha uns veïns d'una botiga de baix que sortint aquí per la terrassa meva podem enganxar amb la terrassa d'ells, i llavors, clar, amb la bona voluntat que ells m'ajudaran, perquè jo tampoc puc fer-ho sol, això, perquè si no, mira, escolta, em diria, doncs ja sortiré sempre per aquí, entre, però és que no tampoc és això.
T'hauran d'enfilar pel balcó.
No, tampoc és això, però hi ha uns graons, hi ha un graó aquí, un altre graó, un graó de baixada, pujada, i un altre cop pujada, vull dir que no puc fer sol això, vull dir, necessito que m'ajudin, vull dir que tampoc, i clar, a casa tampoc hi ha gent habitualment, vull dir que no és allò de dir, mira, t'ajuden i ja està.
Digues, Glòria, endavant.
Sí, hola, bon dia als dos Sergis, i bon dia a Sergi Cotillas, em sap molt de greu. Perquè, a més, el teu cas em recorda tants casos que tu tens, entre cometes, la sort de que tens un bon altaveu, bons amics, la gent et coneix, sí, sí. Però quanta gent gran...
Sí, sí, per això va ser el tuit, per això va ser el tuit.
Efectivament, però quanta gent, en el teu cas, gent gran, famílies en canalla, en fi, mil variabilitats, aquest cas, es troben amb aquest mateix problema. Et volia fer una pregunta. Heu trucat a l'assegurança de la casa? Perquè potser es podria mirar un plan B, de dir, escolta, potser l'assegurança, que té serveis propis a vegades de reparació per casos d'emergència, us podrien donar un cop de mà. Ho dic com a, com a intent d'ajudar, Sergi?
Sí, sí, home, i tant, no, i tant. No, no, de fet, clar, nosaltres estem de lloguer aquí, vull dir, llavors, bueno, això hem de parlar amb la propietat, que
amb l'administrador potser us podria, saps, a dir, escolta, em truquem a l'assegurança, potser ells ens donen un plan B, perquè més que rep, com dius tu bé, el pitjor és la incertesa, perquè si et diuen, escolta, 5 dies, 10 dies, el que sigui, però, no ho sé.
Sí, clar, quan et deixen així, i el que deies tu ara d'això de l'altaveu, entre altres coses vaig fer el tuit per això, perquè vaig pensar, mira, això m'ha passat tant a mi, i mira, doncs, per sort, jo què sé, anirem trempejant com puguem fins que ho arreglin, perquè dius, mira, ja veurem, però això a tanta gent que li deu passar, no?
Absolutament.
I que dius, ostres, doncs, bueno, de tant en tant s'han d'explicar aquestes coses, perquè arran d'això, doncs ahir molta gent contestava tant a Twitter com a Threads, la nova, aquesta plataforma nova, que també ho vaig posar allà, doncs clar, explicant-me casos que dius, ostres, quedes frapat de la quantitat de gent que li passen coses d'aquestes.
Mira, Sergi, precisament... el que volia comentar és que no és la primera vegada que aquí al Món RQ parlem d'aquesta companyia, que recordem que es diu ThyssenKrupp, amb K-R-U-P, TK Elevators, jo crec que farà qüestió d'un parell de mesos, va arribar un cas aquí al contenidor del Món RQ, que era el cas d'un edifici d'Igualada, que va tenir l'ascensor espatllat durant més de 2 setmanes. I no és perquè... van ser 2 setmanes... perquè vam fer el cas aquí al contenidor. Alguns veïns d'edat avançada en aquell moment, d'altres amb problemes de mobilitat, ens van explicar que un noi que també va amb cadira de rodes, que vivia al primer pis, va haver de baixar les escales arrossegant-se per poder sortir perquè també tenia una visita mèdica. Clar, tota la resta de veïns que no van poder fer això van estar 16 dies enclaustrats a casa i l'empresa era la mateixa. Llavors, en aquell moment l'empresa argumentava que no podien fer la reparació perquè l'Ajuntament no els donava el permís que els calia. Però el cert és que ni tan sols havien anat a l'edifici a fer una inspecció de l'ascensor pròpiament per veure quin problema tenia. I 2 dies després d'explicar el cas, quan en portaven 16 i que semblava que allò no hi havia ningú que ho arreglés, 2 dies després, art de màgia, tot es va desencallar i l'empresa va solucionar el problema i ara l'ascensor funciona millor que mai.
Miracle.
Carai, no. Les coses com siguin. No, de veritat portem aquí, crec que són 4 anys, i pràcticament mai hi ha hagut a ningú que s'hagi quedat enganxat a dins, potser una vegada, però de seguida el van treure i l'ascensor va tornar a funcionar amb relativa velocitat. Vull dir que no teníem problema fins ara. El que passa és que és el que deies tu, clar, quan veus que hi ha molta bona fe i et diuen, escolta, pues, farem tot el que puguem, no sé què, tal, però clar, et diuen, bueno, és que no ho sé, ja veurem, saps? Bueno, escolti, jo vaig amb cadira, saps? Vull dir que a mi, bueno, has d'intentar donar-me una solució. Vull dir, és molt fàcil dir no ho sabem i quan sigui serà, no, clar, quan clar. Sigui serà no, vull dir, perquè estic segura que solucions han d'haver-hi, i molta gent que ahir em contactava ahir a la nit m'ho deien, no? Vull dir, des d'aquí vull agrair a tots els ascensoristes de Catalunya que molts m'han contactat i oferint-se pel que calgui i preguntant per la peça, per l'ascensor, mil coses, no? Vull dir que la gent s'ha bolcat molt i jo agraeixo, però a més no voldria que, bueno, això, vull dir que qualsevol que s'hi trobi, hosti, que ho denunciï per xarxes i per tot arreu, perquè és que jo crec que és l'única manera, perquè si no et quedes més tirat que tot, no?
Absolutament. Sergi Cotillas, et deixem que vagis al metge.
Al metge, sí, ara a 2 quarts he de marxar d'aquí. Sí.
Fantàstic. Doncs, Sergi, molts ànims, estem en contacte, recordem, el nom d'aquesta empresa, ThyssenKrupp TK Elevators, qualsevol novetat, Sergi, ja saps, fes-nos-la saber i estarem encantats de poder explicar, i m'atreviria a dir que potser és qüestió d'hores o potser un parell de dies, com en el cas d'Igualada, i tindreu l'ascensor funcionant.
Tant de bo, tant de bo. Moltíssimes gràcies per la trucada i cuideu-vos molt i bona feina, com sempre.
Moltes gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
Abraçada. Adéu.
Ara sí, Glòria Serra, bon dia.
Bon dia, maco.
Estàs bé?
I macos, i maques, eh? Estic bé, molt sòbria, molt sòbria. Hem tingut un problema per Nadal i llavors, bueno, va ser un Nadal extraordinàriament sòbri a l'entorn d'un hospital.
Vull dir que,
No, res, ja està, tot solucionat, però diguéssim, bueno, l'efecte secundari d'això és que he tingut potser el Nadal més sòbri de tota la meva vida.
Bueno, encara ets a temps de compensar-ho.
No, deixa't estar, ja està. He passat aquest perill, ja l'he passat. Ara ja queda Cap d'Any, que tot és més moderat, i Reis, el tortell, i punt.
A veure, ara hem escoltat el Sergi Cotillas. Bé, és el que dèiem. Bé, són aquesta mena de casos que fan absolutament necessària un espai, una secció com és el contenidor del món RAC1, que és meravellosa, i alhora sap tan greu que sigui tan necessària i que passin aquestes coses.
Sí, a més que és una secció que funciona perquè moltes coses s'han resolt, i això és el que a mi em fa una mica de llàstima, no? Que hagis de recórrer al contenidor de RAC1 perquè et resolguin un problema. Tu deies, m'hi jugo el que vulguis, que en unes hores o en un parell de dies com a molt l'ascensor funciona. Jo quan vaig explicar el cas de la meva filla, immediatament vaig rebre una trucada dels màxims responsables de salut mental. Dius, hòstia, hem de recórrer a un programa de ràdio perquè ens facin cas com a ciutadans? Doncs sí.
O el que deia la Glòria, que el Sergi Bonilles, tenint de Catalunya Ràdio, marit de Mònica Terribas, té una xarxa, té seguidors, té molts amics, i ho pot denunciar a les xarxes socials, però hi ha gent absolutament anònima que no té aquesta força i que ha de recórrer a la ràdio.
Clar. Les xarxes socials són bones en casos com aquests, no?
Exacte.
Jo que sempre renego força de les xarxes socials per com tergiversen la realitat, per com acaben fent que seguim allò que habitualment ens agrada sentir, com els algoritmes fan que de cop i volta apareguin notícies amb les quals, diguéssim, no? Estem d'acord o prediquem, i que per això m'he guanyat moltes enemistats, diguéssim, a través de les xarxes, perquè criticar les xarxes socials genera, doncs, molt odi, també. Però, en canvi, les xarxes socials són bones per això. És a dir, quan ja no hi ha ningú que et faci cas, quan truques 50 vegades a la porta de qui t'ha resolt el problema, fas un tuit, i si tens la sort que es viralitza, a vegades fins i tot sense viralitzar-se, doncs acaba generant el ressò, se n'acaba fent una notícia als mitjans convencionals, i llavors la gent es posa les piles. Mira, doncs si s'ha de fer així, que es faci.
Jo hi ha un element que em desespera un palet d'aquesta història, perquè et recorda històries de l'època franquista, per exemple, quan va haver desaiguats a Catalunya. Si la gent no s'hagués espavilat a repartir mantes i menjar, en aquell moment la ràdio, per exemple, va ser importantíssima, en programes en directe, per exemple a Ràdio Barcelona, que van salvar la vida de molta gent, els hi van donar ajuda perquè altres ciutadans ho van fer. En el fons estem fent el mateix, perquè el que hi ha ara, que no hi havia abans, que era una administració democràtica amb suposats serveis de consum que ajuden, són d'una lentitud exasperant. No ho dic per aquest cas concret del Sergi Gutilles, però altres vegades heu fet casos en què el ciutadà, després de tenir el problema, ha anat a l'administració i llavors ha començat una història burocràtica que no li ha acabat de resoldre. Això, quan va passar els aiguats a l'època franquista, no existia, i ara sí, però seguim fent exactament el mateix que vam fer llavors. A mi aquesta qüestió em desespera, perquè és que han passat 70 o 80 anys.
Absolutament. Josep?
Mira, el del cas que han fet ara, del Sergi, crec que l'errada està amb l'empatia de l'empresa. Jo crec que si fas un exercici d'alteritat i et poses a les sabates d'una empresa, pot ser que hi hagi trencament d'estocs, pot ser que una peça deixa de fabricar-se, poden ser moltes coses, i pot ser que no estigues fins i tot en disposició de dir, mira, això ho tindrà arreglat d'aquí 15 dies. A la meva finca fa poc vam tindre un ascensor aturat durant 15 dies. El problema està en com trasllades la informació a les persones dependents, que la seva vida gira al voltant de l'ascensor. I això, per a mi, és l'únic que no és admissible. A dir, tot l'altre, si és veritat, anem a suposar que és veritat, és Nadal i tothom obre de bona fe, tot l'altre ho pots arribar a entendre. Però el que no pots entendre és que en algú el menyspreis entre cometes, i que no siguis capaç d'entendre que aquella persona necessita moltes explicacions i que necessita el teu compromís de que quan arribaràs al despatx o els teus companys que estan al despatx en aquell moment estan fent el possible per esbrinar si aquella espècie es trobarà, on se trobarà, quan trigarà a arribar i quan trigarà el tècnic a fer la reparació. Això és el que no es pot entendre. Tot l'altre, pues, malauradament, la casuística del món de la... de l'empresa és complicada, i de vegades aquest pensament també s'ha de tindre present. L'altre no és acceptable.
Just arribem clavat a 9:45 del matí. Tinc una persona pendent del telèfon que hem de trucar, en concret és la Mireia Ventura, coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control, en què parlarem de tot això que ha liat Josep Martí a partir d'una piulada i afegint-s'hi Jaume Pedrós i tot el que ha vingut a partir d'aquí, però també tenim la final del mes del diàling, per tant, anem amb tot ja, ens ho traiem de sobre i comencem la tertúlia en calma. Quina cosa més atropellada, no?
A veure, ho tens guionat.
Sí. A veure, va, Ramon, sí. El màxim de ràpid que puguem, val?
Vinga.
Avui, que més votem, el millor diàling de la setmana i el del mes de desembre. Clar, sí. Si voleu participar, ja ho sabeu, d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte. És així de senzill. Els regals d'avui són una capsa regal Wonder Box de la nova gamma Insòlit per gaudir d'allotjaments únics com bombolles sota les estrelles, cabanes als arbres, castells, entre d'altres, i en trobareu tots els detalls a wonderbox.es. Un pack de 4 entrades per anar als Llums de Sant Pau, l'espectacle meravellós de llums i sons del recintre modernista de Sant Pau, on aquest any hi trobareu un arbre de Nadal de 16 metres que balla al ritme de Nadales. Una air fry, m'has dit que havia de pronunciar-ho així,
molt bé.
Una air fry digital de Taurus, és el que va més buscat. És una fregidora d'aire sense oli, de 5 litres de capacitat per fregir, rostir i coure els aliments d'una manera més saludable. En trobareu més informació al web de Taurus o a la vostra botiga de referència. Anem amb els finalistes d'aquesta...
Superfan de l'air fry.
Home, i tant! Ja us veig fent gestos.
I tant, és que ha fet... Bleh. No, home, no siguis despectiu. Obre és el
debat,
millor regal.
Obre
no,
molt de debat, l'air fry.
No fregeixis.
Si no és per fregir, pots posar un pollastre allà amb verduretes i saps...
No
t'agraden
les hamburgueses de carn. No mengis hamburgueses. No mengis hamburgueses d'alfalfa.
És com un forn.
No vols frigit perquè vols estar prim, vols estar sa, vols que les teves venes siguin autopistes de 8 carrils. No mengis frigit, però fregir sense aire. No existeix, és un oxímoron. No existeix, no es pot frigir sense aire.
El nom no fa la cosa, és un forn petit.
No, sí que fa la cosa, perquè vivim en un país que crea realitats cada dia a través de reinventar.
És un fregit figurat.
Occident sencer intenta reinventar la realitat a través de les paraules.
I poses una mica d'oli, de fet, una miqueta.
El títol és un màquin, és un forn on es fa el que es feia
però si t'agraden les coses al forn, endavant les atxes.
Però si sou persones, sou poc a casa o vols anar ràpid, doncs ja està, és un forn. La resta és màrqueting.
Crec que ens està volent dir alguna cosa a l'Ernest.
Sí. Com que tirem milles, oi?
A veure, va, finalistes de la setmana. Primer tal, Ramon.
Les sensacions del Jordi Basté en arrencar el sorteig de la grossa de Nadal.
Comença la loteria. Ojo, ara sí, 9:08. Silenci, 9:08. Comença la loteria RAC1.
Tinc la sensació que sortiré aviat aquest any.
A veure, què passa?
Noi, que avorrit això, Armenteres. Tu creus que en algun moment, que pràcticament 2 hores després, no he sortit ni cap quart, ni cap tercer, ni el segon, ni el primer?
Inèdit. Això és inèdit total.
Repeteixo, 2:20, portem i han sortit, van els premis menors, però és que la resta no tenim ni el tercer, ni el segon, ni la grossa. Són les 12 del migdia, la gran notícia aquesta hora és que no han sortit cap dels grans premis, ni el primer ni el segon. Tinc la sensació que sortiré aviat aquest any.
Ha de guanyar aquest
ha de guanyar. Sí.
Correu a dialing@recu.net amb l'assumpte grossa. Segon finalista.
L'èxtasi del Xavi Bundó en rebre les germanes Nederman a l'Es Nadal al Món de dissabte passat.
Mira qui hi ha. Poseu-vos dretes, poseu-vos. Judit i Meritxell Nederman! Oh! Oh!
No et perdis cap capítol del podcast de sexe
oh!
A RAC més 1.
Oh!
També està bé aquest,
Sí, sí.
Assumpte Bundó, tercer finalista, Ramon.
Un company d'esports de la SER locuta amb el rigor i la serietat que requereix l'antena.
El Barça, que ha perdido el amistoso Andala, pero ha ganado a cambio 5 millones de euros, Adrià.
Sí, es la nota positiva de este viaje, 5 millones de euros que ayudan a paliar una pequeña parte de los problemas económicos del club. Han sido 11 horas de avión, disculpa, descansar, jugar y volver. Nada, Adrián, seguro de que... De hecho, el Barça ha estado menos tiempo en Dallas que volando. El equipo blaugrana ha perdido 3-2 ante el América de México.
No, mejor lo vamos a dejar porque Adrián le ha debido tocar la lotería y está de un humor que ya no gustaría tener a todos los demás.
Assumpta Ser, quart finalista. L'Ester Muñoz comentava una enquesta sobre les expressions més mítiques de Josep Lluís Núñez al Versió RAC1.
Com tenim l'enquesta?
Doncs la resposta és molt clara. Els oients creuen que la millor expressió de Núñez, l'expressió amb la qual es queden, és kwifir, amb un 32,8%.
Kwifir, no kwifir.
Kwifir,
deia kwifir.
Soc el porter, 24,7%.
Segona opció.
Sangus, la tercera, 16,4%. I, per tant, 26% que estic veient que està en segona posició.
No, exacte, perdona.
M'encanta com s'explica.
Exacte. Assumpte Versió, i l'últim. El Martí Oliveres pronostica el final de la sequera, però ho fa a escala local, al món RAC1.
Si fem cas a la tradició, a la teoria meteorològica, a partir del març, a partir del març-abril és quan plourà amb ganes a la Garriga. A la Garriga, ara m'ha sortit a la Garriga, al meu poble, a Catalunya.
Comprant cap a casa.
Exacte, m'ha sortit així.
És molt gran, este tio.
Assumpte Martí. Avui en joc, recordem, la capsa regal Wonderbox, el pack de 4 entrades per anar als llums de Sant Pau i l'Art Fry, si teniu sort i no se l'endú abans el Josep Martí cap a casa. No, no?
La casa és molt petita i no...
Me la regales. No? Et faig un pollastre amb verdures.
Ah, però per a frigir patates. Compres patates, les talles, quan t'agraden, poses oli, venga oli...
I porteu-li una fregidora i deixeu-vos d'air fryer.
Exacte. Gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Oh! Ara, de seguida, aquí al món RAC1, amb la Mònica Hernández, el Josep Martí, la Cristina Puig i la Glòria Serra, parlem de droga i de campanyes per fomentar-ne el consum segur. Però abans... Bon dia, Noemí.
Hola, bon divendres. Com va tot?
Doncs genial, aquí tots.
Al Corte Inglés sempre trobareu màgia per regalar. Només heu d'aprofitar la millor selecció de productes de fins al 40% de descompte fins al 5 de gener i només al Corte Inglés. La màgia de regalar amb una selecció única de marques i ofertes en llar, bellesa, moda i molt més. Si vols començar el 2024 estrenant abric, tens un 40% de descompte en una selecció d'abrics i plumífers per ella de Woman, Tintoretto i Green Coast. I renova la teva llenceria amb un 30% de descompte en una selecció de pijames, camises de dormir i bates de Donna Karan New York, Massana, Loewe i moltes marques més. Comença l'any també amb ofertes úniques en complements, com un 30% de descompte en una selecció de bosses i billeteres de Guess, Abacino i Luigio. I en rellotgeria, amb un 40% en una selecció de rellotges de les marques Michael Kors, Fossil i Emporio Armani. Tot això fins al 5 de gener. Un moment màgic per regalar només al Corte Inglés, a botiga, web i app. Feliç 2024! I aquest dissabte a la tarda vine a ballar, cantar, escoltar històries fantàstiques o a explorar el cel de Nadal en un planetari. Tot això en les activitats infantils que tenen preparades al Corte Inglés de Can Dragó, Cornellà, Girona i Sabadell. Consulta les activitats al nostre web. Ah, i recorda que aquest diumenge 31 de desembre les nostres botigues estaran obertes fins a les 8 del vespre. Doncs hem acabat per avui i per aquest any. Ens trobem el 2024. Que vagi molt bé l'última nit de l'any. Adéu-siau, fins l'any que ve.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot estalvi fins al 8 de gener. Una capsa de gamba llagostinera número 2 via Irassa. Dues ampolles de cava Brut Nature per Xet. I un gelat Carte d'Or, assortiment triple luxe, per només 28,95 €. T'estalvies 27,89 €.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà, ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al Grup Social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup Social 11.
el perquè de tot plegat.
9:39, ara de seguida obrirem el tema. Jo crec que em consta que hi ha moltes ganes de parlar-ne. Josep Martí el primer, perquè insistim. Ahir no sé qui ho comentava, crec que era el Pere Mas o va ser el Tian Riba, que va dir que t'estàs especialitzant, Josep, en provocar temes de tertúlia al món RAC1 a partir de les teves piulades.
Ah, sí?
Perquè ahir tot va sorgir...
O l'Airfryer.
O l'Airfryer, per exemple, ara, a partir de la teva piulada que reacciona Jaume Pedrós i tal. Ara entrarem en detall amb el tema, però també me'n recordo que quan vas fer aquella piulada sobre la Marató, TV3, i tot el debat que va generar i això, sobre la ideologia tal, també se'n va parlar aquest dilluns. Sí. Doncs això, sort en tenim de Josep Martí, que ens dona contingut.
No, clar. Sort no, sort no tenim de que vivim en un país on hi ha diferents parers, sobretot,
exacte.
I que alguns són més sistèmics i teòricament més majoritaris, d'altres són més minoritaris o s'escolten menys, però vivim en un país amb pluralitat d'opinions.
Això és veritat. En parlàvem als apunts, la polèmica per la campanya que explica als joves com es n'hi fa cocaïna de manera segura no para d'embolicar-se i ha obligat fins i tot el govern de la Generalitat a mullar-se. És una iniciativa, recordem, de la Federació de Casals de Joves de Catalunya. És una targeta que es diu Té Drogues, simula les targetes del transport públic de viatge com una T casual o una T jove. De fet, porta exactament el mateix disseny i allà surten alguns consells perquè la gent que consumeixi cocaïna almenys ho faci de forma més segura. Ara us donaré la paraula a tots, però abans deixeu-me saludar a una persona, perquè qui dissenya aquesta campanya és una empresa que es diu Energy Control, que és una empresa, és un grup d'experts que està dedicat a preparar programes pedagògics per reduir riscos en el consum de drogues. Aquesta tècnica que es diu reduir riscos és bàsicament el que hem vist des de fa anys, tota la vida, a les sales de venopunció, que parteixen de la base de el que ens agradaria a tots és que no hi hagués consum de drogues, però si no podem evitar que la gent consumeixi drogues, almenys aquesta gent que la consumeix que ho faci de la forma més segura possible. Mireia Ventura, coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què et sembla, Mireia, tota la polèmica que s'ha generat arran d'aquesta última campanya del Té Drogues?
Bé, primer de tot, puntualitzar que no és una campanya nostra, que és una campanya que hem dissenyat al Casal de Joves, i amb el que sí que hem participat és una mica amb l'assessorament sobre si aquest tipus de missatges s'adequen al tipus de persones al que va dirigida. Llavors, responent a la teva pregunta, clar, aquesta campanya va dirigida a persones consumidores. Al moment que la treus al context, ja salten totes les alarmes, perquè evidentment no va dirigida a població general, sinó a persones que estan en risc perquè estan consumint aquestes substàncies i han de tenir uns consells específics que els poden ajudar a reduir aquests riscos específics. Llavors, el moment en què ho traiem de context és aquí on no ens encaixa.
Clar. Aquí, ahir Jaume Pedrós, el doctor Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, responent a alguns usuaris a Twitter, ell deia que sempre ha estat defensor de les campanyes de reducció de riscos, però que aquesta en concret la considerava una frivolitat i com a mínim errònia. Llavors jo vull preguntar, Mireia, si consideres que el disseny d'aquesta campanya, si està ben fet o no està ben fet i si és correcte.
Clar, el disseny d'aquesta campanya és un disseny que intenta atraure a una població adulta jove, d'aquí que s'hagin basat en aquest símil amb la targeta de transport. Llavors, en aquest sentit, jo la trobo molt indicada, perquè al final el públic al que anem és en el disseny en el que ens basem. A Energy Control fem el mateix. Si anem a públic més jove, els dissenys són una miqueta més diferents que si anem a públic més adult. Llavors, en el moment en el que l'objectiu d'aquesta campanya és cridar l'atenció d'aquestes persones i poder entendre que hi ha una altra manera de consumir les substàncies, crec que és totalment indicada.
Però com podem estar segurs, Mireia, que no incentiva el consum tal com s'ha criticat des de metges també i des de polítics en les últimes hores?
La manera que tenim d'assegurar-nos és la manera en com fem arribar aquesta campanya al públic diant el que va dirigida. És a dir, aquesta campanya ha estat una campanya que s'ha facilitat directament a persones consumidores, monitors a casals, monitores que puguin haver-ho facilitat, i que també s'ha facilitat en espais de festa on hi havia consum. Llavors, clar, evidentment, si això es comença a visibilitzar per xarxes socials, ja està fora d'aquest petit nucli el que va dirigir. Llavors aquí és on no ens encaixa. Però sí que el casal de joves, i de fet és una campanya que porta més de 3 anys, el casal de joves s'havia cuidat molt de que la difusió fos exactament a les persones a les que anava dirigida.
Mm-hmm. Clar, ara entenc, per tant, que el problema ha estat que s'ha descontrolat i això s'ha elevat a l'esfera pública. Hem deixat de banda aquest públic tan objectiu i tan concret al que anava destinada i ha arribat a tota la resta de públics.
Totalment. Aquest és una miqueta el tema, no? Nosaltres tenim una prevenció general, universal, que intenta evitar que la gent consumeixi drogues. Això va per tots els medis i per tots els mitjans de comunicació possibles. Però en el moment en què la gent comença a consumir drogues, què ens està passant? Que ja els missatges que han rebut no han funcionat perquè estan consumint substàncies. Llavors els missatges que s'han d'enviar cap a aquesta altra gent són diferents. Per això aquest tipus de campanyes específiques. Però el que no podem mesclar són els missatges específics per població consumidora en medis de comunicació general. I aquí està el problema que tenim ara, que s'ha colat, com si diguéssim, cap a uns medis generals i de població general on no anava dirigida aquesta campanya.
Clar. Però clar, aquest risc sempre hi és. Vull dir, que les coses s'escampin i comencin a córrer i es facin grans com una bola de neu és una cosa que és del nostre dia a dia, dels temps que vivim, amb xarxes socials, etc, no?
Sí, és evident que és un risc, però també no és freqüent. Sí que de tant en tant passen aquestes coses i sempre doncs, hem de sortir una miqueta explicada, no va dirigit a població general, perquè són importants també aquestes campanyes i són importants que la gent que les dissenya tingui la valentia suficient de fer-les, cuidar molt a quin públic el dirigeix i la difusió, però clar, les xarxes socials és algo que amb Energy Control no utilitzem massivament, només ho utilitzem per determinats missatges que sí que considerem que van a població general.
Per qui no ho sàpiga, Mireia, i per entendre una miqueta més, què és Energy Control, com treballeu i què són exactament les campanyes que s'anomenen de reducció de riscos?
Energy Control és un programa de l'associació ABD i és un programa que neix fa més de 25 anys, precisament donant resposta a tots aquests problemes derivats del consum de les persones que estan consumint drogues quan surten de festa. Llavors és un programa que es dissenya específicament per aquesta població i al principi com vam començar doncs, va ser elaborant fulletons objectius i veraços sobre la informació de les drogues, perquè aquestes persones puguin tenir una informació que la considerin com a veraç, perquè la informació que havien rebut fins ara no els ha funcionat, i llavors aquí és on s'engloba la reducció de riscos. Entenem que les drogues porten risc consumir-les, però que hi ha maneres de consumir-les per poder reduir aquests riscos. Llavors, els programes de reducció de riscos en els que es basen és en poder contactar aquestes persones i poder-los enviar aquest tipus d'informació. Una de les estratègies que tenim, per exemple, que és la que coordino jo, és el servei d'anàlisi de substàncies. Llavors nosaltres analitzant directament les substàncies que van a consumir, entenent que són sensibles a que les drogues il·legals poden estar adulterades, doncs a partir d'aquí podem obrir un canal de comunicació i podem parlar doncs, sobre els riscos d'aquestes substàncies, les mescles que fan, els patrons d'ús i tot el que se'n deriva d'aquí.
Considereu que... Sí, digues, Glòria, endavant, sí.
Volia dir una cosa perquè és històrica, que és com jo vaig descobrir Energy Control. Quan va arrencar el sonar, no ho recordareu perquè sou tots molt jovenets i tal, jo estava en aquell moment a Ràdio Barcelona fent un programa. Aquell mateix any va haver-hi una quantitat increïble de nanos joves, alguns d'ells molt, molt jovenets, que van acabar als hospitals per abús del que s'anomenava drogues de disseny. Després de passar això, va aparèixer una campanya d'Energy Control a les portes d'aquell festival dels anys següents, jo crec que recordar que devia ser el 95, 96, no ho recordo molt bé, que feien campanya molt semblant a això que estem veient, explicant com no consumir drogues de disseny i com no barrejar, com prendre precaucions, com notar les símptomes si tenies una sobredosi, bla, bla, bla. Va ser molt polèmica i jo recordo que vaig mantenir una entrevista similar a aquesta que estem mantenint ara amb la Mireia Ventura, perquè jo mateixa vaig dir, però escolta, més que al fons els esteu empenyent a consumir drogues de disseny.
Clar.
Em va quedar molt clar que no era així, que s'estava fent puntualment a la porta per evitar, efectivament, aquestes sobredosis que en molts casos eren, bueno, volien consumir i no sabien com, i que tenia un efecte molt puntual i molt teledirigit, és a dir, no es posaven a les portes de les escoles, per entendre'ns, o dels instituts, dient, ei, si voleu consumir, feu-ho així, sinó que es feia precisament en un entorn on ja s'estava consumint. Ho dic perquè, per explicar una mica la història,
de com
vaig descobrir que és pertinent en aquest cas.
A veure, Josep Martí, endavant.
El target aquest per a picar la cocaïna, o que sigui, que t'hagués de fotre pel nas i que no hi hagi grúmols i que no et facis mal i que t'arribi de veritat, sense riscos. La llegenda és viatges il·limitats, el que posa la targeta. Viatges il·limitats. Viatges il·limitats és el que posa. Això, sigui una persona consumidora, més consumidora, menys consumidora, consumidora esporàdica, és d'una frivolitat extrema. Jo porto un paquet de tabaco a la butxaca. A la portada hi ha una senyora morint-se de càncer de pulmó. I a la contraportada un nen que no pot respirar. I a mi m'arriba a través d'uns joves, abans d'ahir, una foto d'una cosa que els hi han donat, on la portada que es llegeix és... viatges il·limitats. És a dir, fotre't amb seguretat tants viatges com te doni la gana. Jo no estic en contra de les campanyes de prevenció, però a mi no em traurà ningú la idea de que hi ha campanyes de prevenció que són més encertades que d'altres i que l'aproximació en aquesta campanya en concret és d'una frivolitat extrema.
Mireia Ventura.
Bé, en el sentit dels viatges il·limitats, entenc que el que refereixen és a que si et cuides i vas fent les coses ben fetes, al final doncs pots proseguir. Al final el que entenem amb el consum de drogues recreatives és que durant un temps limitat aquestes persones les consumeixen, i el que intentem és cuidar aquest temps en què les estan consumint, entenent que per responsabilitats familiars, laborals, el que sigui, la gent deixa de consumir drogues o les espaia moltíssim. Llavors, clar, aquesta campanya, hi ha molt tipus de campanyes de prevenció. Nosaltres, quan anem als instituts, evidentment no parlem de cocaïna, parlem principalment d'alcohol, i són tallers de prevenció purament dura, no, purament prevenció, però clar, en el moment en el que ja s'està fent un consum inhalat de substàncies, doncs sí que ja els missatges són molt més específics, i sí que doncs el risc de poder això transmetre't malalties infeccioses per compartir el material, i sobretot el risc de perdre el control amb aquesta substància.
Però fixa que jo no t'estic parlant dels consells que hi ha a la part de darrere de la targeta. T'estic parlant de la creativitat general del pack aquest. És a dir, és una targeta de metro que vol ser simpàtica, té guió, drogues, com si fos la T-casual o la T-usual. A sota d'això hi ha la llegenda de viatges il·limitats, que crec, és la meva opinió, que a qui una vegada això s'ha vist ho segueixi defensant, pues allà ell. A mi em sembla que és una frivolitat extrema. És a dir, sigues yonqui, sigues usuari esporàdic, no hagués tocat encara les drogues, és a dir, un material de prevenció de drogues, que el que et promet quan agafes la targeta aquesta són viatges il·limitats, a mi em sembla que és una frivolitat. Després que tu li digues a algú que per a fotre's coses pel nas el tubet que va fer servir només l'ha fet servir ell, i després s'ha de netejar les narius, i que si no vol acabar amb un tabic de platino vagi canviant de forat i espaiant-ho, doncs això me sembla raonable, són consells. Però aquest material en si... visualment el que fa no és prevenir riscos, és naturalitzar el consum de drogues dures. Naturalitzar el consum de drogues dures. I hem acabat vivint en un lloc que és més permissiu amb les drogues dures que amb l'oli de fregir.
Al final també és el missatge de, si et drogues pots tenir viatges il·limitats, si et drogues et pots cuidar, si et drogues pots fer determinades accions i determinats pautes de consum perquè no acabis tenint problemes greus. Una miqueta aquest és el missatge.
I amb aquesta targeta no hi pot haver un espai per dir no i si et drogues, no si et drogues te fregiràs el cervell i acabaràs paranoic ja ven d'anar al psiquiatre, ja no millor, ja no pitjor els casos internat, i fotràs la teva vida en l'aire i les persones que t'estimen.
Aquests són missatges de prevenció universal que ja no han funcionat amb aquest tipus de persones. Ja els hi han dit.
Una vegada té drogues, ja no cal que t'obliguen més.
Jo crec, Josep, que la Mireia ha explicat que s'ha tret de context, que era una campanya adreçada a gent que ja consumeix habitualment. Per tant, aquests missatges més universals de prevenció que tu estàs dient ja són previs.
Aquí és on crec que també hi ha un error, que és pensar que això només acaba en mans del consumidor habitual, com si el consumidor habitual ja fos, per a que ens entengui tothom, un yonqui, encara que faci vida normal i vagi a treballar, perquè el que es fot és cocaïna i no li han caigut les dents encara i no va per les cantonades a bacs. Això acaba en mans de gent que també té una aproximació a les drogues molt inicial o que encara no l'ha tocat. Per molt que ara expliquin que no, que està controlat i que és només per gent que ja en fa un ús habitual. A mi no m'arriba a través de gent que fa un ús habitual.
Bueno, aquí ha estat l'error, no? Potser que s'ha anat de mare, però si tu fas entre gent que consumeix habitualment campanyes de prevenció de riscos, jo no ho veig malament, perquè no fomenta el consum aquest tipus de campanyes. El que fa és dir-te, bueno, tu que ja consumeixes, sàpigues que la manera correcta per evitar amb els majors és aquesta.
Mira, d'especialistes, perquè cada vegada que surt un tema, el que sigui, ens tranquil·litzem i ens serenem tots parlant dels especialistes, no? Els experts. I a la majoria de temes hi ha experts que diuen una cosa i experts que diuen la contrària. Si tu agafes aquesta campanya, també hi ha gent del món de la prevenció que et dirà, això és frívol, i hi haurà gent que et dirà, pues mira, això funciona i és el que s'ha de fer. Per tant, la discussió no l'acabarem. Ara, que en diners públics, jo sé que hi ha gent que està escoltant que pensa com jo, i que en diners públics es faci una tarja per a picar droga, un tubet, un suero, i que la targeta, el que digui a la portadeta, sigui viatges il·limitats, insisteixo, és igual. Pot ser el yonqui més yonqui de tots els yonquis, pot ser el xaval de 20 anys que viu a la Diagonal i que encara no prova les drogues. No és serio.
Però si jo et dono no la raó, aquí serio. El missatge és erroni, o el disseny. Però que s'han de fer aquest tipus de campanya, sí.
Fa un discurs de naturalització del consum de drogues. I ens ha passat a Barcelona en coses que els lobbies, que tenen una mirada generosa sobre les drogues, també van impulsar i van aconseguir, que són els clubs canàbics i totes aquestes coses, que han acabat convertint Barcelona en la capital europea del consum de drogues, substituint els holandesos, que fa 40 anys que fan el que nosaltres diem ara que està bé i que si poguessin rectificarien, perquè la seva societat ha acabat feta un nyap.
Jo voldria... Sí, perdona.
Sí, un moment, Glòria, digues. És que li vull traslladar una...
Tornant a la campanya, el gran problema, i aquesta era la pregunta que volia fer la Mireia, sí, és col·lectius joves, col·lectius consumidors, col·lectius que efectivament els hi ha arribat el missatge, saben les conseqüències, continuen consumint perquè hi ha gent que es creu immortal i perquè aquesta és una societat en general molt permissiva amb el consum de drogues, sobretot la droga tova, però també la cocaïna. Hi ha gent que coneix gent que consumeix cocaïna i diu, no, de tant en tant. Llavors, quan però, ha sí. passat tot Sí, sí, quan ha passat tot aquest filtre de que les campanyes, la conscienciació, bla, 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 no els arriba, la gran dificultat és arribar a aquests col·lectius amb missatges de prevenció. El que parlaves tu abans de les sales de venopunció, que en el seu moment va ser tan o més polèmiques, perquè era com dir, home, sí, a sobre els hi posem un lloc tancat perquè es droguin. I ens van fer entendre que tenir-los allà era l'inici de poder començar a parlar amb ells de temes que tenien a veure amb el consum. Doncs volia preguntar amb la Mireia, perquè jo entenc que el que s'ha fet, que segurament podem parlar que el disseny està més o menys afortunat, que els eslògans potser estan més o menys ben trobats, és com s'arriba en aquests col·lectius, sobretot en època de xarxa social, on tot, mira el que ha passat, es magnifica molt més. Si això hagués quedat circumscrit a quatre targetes que es reparteixen, perdoneu, estan fent obres a casa, no hagués passat res. Però el que passa és, si això es distribueix i arriba a xarxes i llavors es treu de context, la campanya en el fons està perdent efectivitat. Com s'arriba a la gent amb una bona campanya que sigui efectiva sense arribar a aquest risc que estem vivint en aquests moments? Doncs, clar, el que s'ha de fer és, sobretot, no posar-ho en els canals en els que no toquen. No? Al final, aquesta campanya, insisteixo, té més de 3 anys i no havia arribat mai on ha arribat ara. Per què? Perquè s'havia estat distribuint directament a les persones consumidores o en els espais de consum. Així és com funcionem a Energy Control. A Energy Control tenim missatges molt semblants aquests, però ho centrem dins el nostre àmbit. Per què? Perquè ens hem de tornar referents per aquestes persones, perquè aquestes persones que comencen a consumir drogues realment necessiten aquest tipus d'assessorament, aquest tipus de missatge. Llavors, clar, en aquest sentit, hem de dissenyar algun tipus de campanyes per cridar la seva atenció i sobretot per poder treballar amb aquestes persones quan abans millor. Perquè al final també el que està passant és que quan es comencen a consumir drogues, si no hi ha cap acompanyament, al final poden haver-hi problemes. I els problemes quan surten amb les drogues el que ens estan ensenyant són traumes forts,